Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Estrenem mes de desembre i hem tancat un novembre que és el més càlid des de que hi ha registres meteorològics a l'Observatori de l'Ebre. 1880 és l'any en què comencen. Per tant, estem parlant de 142 anys que mai s'havien registrat un novembre tan càlid. Es repeteix la història de novembre, l'Observatori Fabra, dades des de 1914. Es repeteix la història des de l'Observatori de Lleida, dades des de 1939. I es repeteix la història, en aquest cas en segona posició, l'Estartit, amb dades des de 1967. Una barbaritat i, a més, no s'han batut els rècords per dècimes. S'ha fet, s'han batut rècords per graus, i això és moltíssim en una mitjana. Obrirem temporada de neu amb el Quim Alsina, director de l'ASEM, l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya. Un llibre ens acostarà, ens es portarà aquestes escapades cap a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Aquest llibre de Cusatània s'amplia l'alerta per sequera amb en Gallego, Medioambient, Meteoterra, amb en Puig. La calor i la sequera fan desplomar la producció d'oli a Catalunya en un 50%. A la taula, atenció, 15 anys de la Guia de Vins de Catalunya, la Sílvia Naranjo i el Jordi Alcubé, i una dona del temps, en aquest cas dona del temps, meteoròloga del grup Flash, l'Ariadna Coromines. I escoltarem música, música moderna. L'Ariadna és d'aquesta fornada més jove de dones del temps i conjumina la meteorologia i aquesta feina en una emissora, doncs, bàsicament musical. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, 28.500 al Facebook i a Twitter, camí dels 72.300 seguidors.
Quin temps ha fet?
La caiguda de la temperatura és el més destacat de les últimes jornades i fa 48 hores en una de les anomenades piscines fredes del Pirineu, aquests observatoris d'alta muntanya que són clots, el del Tuc de la Llança, la Val d'Aran, a 2.300 metres, la mínima ja va ser de 20 sota zero. Hi ha hagut vents forts, alguns en aquests 8 dies que han fregat els 120-130 km per hora, però també dies encalmats. S'han produït nevades a tot el Pirineu, irregulars pel que fa a la quantitat, sempre a l'Aran i zones d'influència més importants, i en alguns raconets del país, alguns ruixats, però a pocs indrets. Les boires també han estat les protagonistes.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Guanyador, concretament finalista de la setmana, la Susana Ferrera, salvada des del Delta de l'Ebre. Bestial la fotografia. No saps ben bé si el que tens a la part inferior és el cel o és l'aigua, i a l'inrevés es confon el taronja, i si no fos per aquesta franja horitzontal estreta que és terra ferma i alguna edificació, seria difícil de distingir. Brutal la fotografia. 27 de novembre, la seva data. I guanyador del mes de novembre de platges i aigües interiors, Sara Gil. Després de la tempesta arriba la calma amb lo riu Algars, el seu pas de la palanca, el pas de la palanca, 13 de novembre. Atenció, Sara, tu i qui vulguis, dues persones, xec, regal, per l'Espai Cel. 7 piscines termals, una piscina exterior i tot això, gentilesa al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Les dates les haureu de concretar amb el balneari.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Comencem temporada, anem cap a la neu. Quim Alsina, gerent de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya, què tal?
Molt bé, molt animats.
Animats.
Amb aquest vent i aquest fred que ens heu portat els últims dies, els meteoròlegs, estem encantats de la vida.
Encantats. Bé, ha nevat a tot arreu,
sí,
però en algunes zones ho ha fet de forma discreta i en algunes zones, déu-n'hi-do, tot l'entorn de...
Sí, sí, tot l'entorn de nord...
de Baqueira-Baret, bàsicament,
Tabascant,
però estan... també Déu-n'hi-do,
sí,
Portainé, Espot...
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
I Vuitaull ha llepat una miqueta, sí, Tabascant, bueno, però... el que deies...
Sí, però s'arrenca bé.
Sí, 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 la Molina, sí, també.
I Masella.
I Masella.
I Masella, tots dos.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí.
Clar, encara que pugui semblar normal, abans de l'any 87-88,
sí,
oi?
Sí,
els primers canons de la Molina, Baqueira no tenia canons,
no,
sempre es va negar a tenir canons.
I deia que no pensava pagar per una cosa que tenia gratis.
Això mateix, i com canvien les coses, bueno, perquè tot és dinàmic, tot canvia, i escolta'm, arriba la Puríssima, que és una prova de foc, i a més de forma miraculosa. Ara mateix la fotografia dels associats vostres que estan en condicions d'obrir o que ja han obert, quina seria?
Mira, aquest cap de setmana, sí, a excepció de Vallter i de Tabascant, la part d'esquí alpí, obre tothom. Vivaquera ja va obrir. Masella obre demà, si no estic.
Sí.
I la resta, Boí, Espot, Portainé... i Molina, per suposat, i també Vall de Núria obren el dissabte.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí,
esquí,
sí,
nòrdic.
Nòrdic, Tabascant obre el circuit.
El
I n'hi ha un altre que intentarà tenir raquetes, però
vale,
sí, sí.
Vale. Clar, el que ens està delatant sempre l'esquí nòrdic és on hi ha neu natural.
Sí, perquè aquí, clar, tenim... Les estacions d'esquí nòrdic són les que menys recursos tenen.
Clar.
No passa el mateix a altres llocs. I aquest any avui llegia que les estacions del Pirineu francès han invertit 9 milions d'euros en produir neu a les estacions de nòrdic.
Déu-n'hi-do. Clar, perquè estarem d'acord que, malgrat que les del Pi omplen i estan sempre plenes, sí que és veritat que hi ha un determinat públic que jo m'hi puc incloure, tot i que no he provat, ho dic per edat, però hi ha un públic que s'ha anat fent una mica gran, que hem gaudit, hem practicat l'esquí alpí, i després dius, escolta'm, no, jo vull continuar gaudint de la neu, però sense massificacions, sense...
A veure, això de les massificacions, a mi em sembla que ja ha passat.
A veure.
Avui pots anar a una estació... sense grans massificacions, digueu-ho dir. Hi ha estacions molt grans. I
no, però sí,
també,
jo ho sé, jo ho sé.
Sí, jo soc practicant d'esquí alpí, sobretot.
Sí.
Nòrdic faig quan hi ha la marxa de Beret, bàsicament, que l'Aureli m'enganya, i anem a fer la marxa de Beret, és quan caic més, entreno a caure, escolta, cada baixada vaig per terra. I això va bé, perquè després, quan caus amb el pi, ja tens una pràctica.
Matitzem que l'Aureli és l'Aureli Bisbe, un dels responsables històrics de l'estació de Baqueira.
President de Baqueira, encara.
President de Baqueira, encara.
Sí, sí,
sí. Sí, sí,
que també fa nòrdic per la marxa de Beret. Però ell no cau.
Escolta, aquest any alguna estació ha fet coses, allò que se'n diuen importants, ja sigui amb neu produïda, amb remuntadors...
Home, aquest any s'han invertit molts diners, 32 milions en total, a Catalunya,
32 milions,
dels quals 24 a Lleida i la resta a Girona. Baqueira ha invertit 17 milions, quasi 17.700, amb un remuntador que substitueix a un remuntador antic, la part del Dosau,
Sí.
Amb un remuntador de 6 places, que està molt bé, s'ha gastat bastants diners amb això.
Sí, perquè el Dossau, recordem-ho, és la zona més situada cap a Montgarri.
Més a Montgarri, sí.
A l'extrem de Beret hi ha Cacau cap a Montgarri, sí. Hi ha on, per entendre'ns, ha nascut la Pallaresa i hi ha boca l'aigua cap a l'altra banda. És l'extrem, i jo diria que de la zona de Beret, una de les àrees més atractives...
És una àrea molt atractiva, també ho és la part de davant, que tens unes pistes molt maques.
Pas que la part de davant no és històrica.
No.
És més recent.
Sí, és més recent. En canvi, aquí tenien la cadira aquella que tenia 35-40 anys, aquella cadira.
Clar.
Una cadira que t'hi estaves estona, podies pujar a reflexionar, a fer amics.
Sí.
Però, bueno, estava limitada pel flux d'esquiadors. Han obert aquesta cadira, han obert una pista cap a Montgarri, que a part de molt maca, a la part... pujant a l'esquerra, ja hi havia una pista que baixaves, però han obert una altra pista des d'allà que enllaça amb l'altra cadira nova de l'any passat, de tal forma que un esquiador amb nivell mig pot baixar per pistes blaves des de dalt del Dossau, que són metres fins a tornar a la cafeteria.
Són metres, recordem.
Nivell.
Clar, tens el Dossau són 2.500, baix 1.800.
1.800 són metres. I tens pistes negres, vermelles, aquesta blava... Li dona molt de joc.
Clar.
De fet, ja el Dossau l'any passat... El Clot de l'Os, ja li va donar molt de joc, no?
Escolta'm, si sortim de Baqueira, alguna altra inversió que diguis, ostres, alguna altra cadira, o ja anem a altres tipus d'inversions?
Ja anem a inversions amb neu, a millorar la neu, que això ho han fet tots. Ho han fet tots. Anem a màquines de trepitjar. I anem a una inversió important que s'ha fet a, com a mínim, a dues estacions del grup Ferrocarrils, que és Boí i Portainer, que han fet uns pàrquings asfaltats que feien falta, no? I que li han donat molt de joc. I l'asfalt és molt car. El metre quadrat d'un bon asfalt
és
allò que ningú diu en una estació d'esquí. Això de l'asfalt, doncs l'asfalt és necessari perquè els clients quan arriben ho agraeixen, jo crec molt.
No, perquè aviam, a l'alta muntanya el xipi-xop ser...
Pot ser important.
Sí, a més, hi és sempre.
Sí, sí.
És a dir... Bé, no ho sé, perquè escolta'm, l'escalfament global i el que estem veient, però Déu-n'hi-do, muntanya, encara que faci setmanes que no plogui o nevi, el xipi-xop en algunes zones...
A la nit fa fred, gela, vas canviant... No, això va molt bé, s'ha de fer.
Clar.
Més coses,
en principi a tot arreu...
S'ha invertit en renovació dels sistemes de producció de neu, però això sempre, permanentment, milloren amb eficiència, permanentment s'inverteix...
Repetim que l'esquí nòrdic... Només obre alguna de forma menor el tema de raquetes, però és el xivato que ens està dient ei, és que de neu natural gairebé no n'hi ha, tret de la Val d'Aran. Està clar. Escolta'm, la temporada, en principi, fins a Setmana Santa, moltes de les estacions, i alguna, suposo que passigarà...
Ja saps que n'hi ha una que s'hi pot...
Obre
molt aviat i tanca molt tard.
Aquest any no ha volgut ser la primera, potser per ser conservadora, no?
No ha pogut ser la primera. No estava en condicions de donar als clients allò que volen si obren.
D'acord.
I ha prioritzat la qualitat sobre la... Vol ser el primer. Vull dir, vol ser el primer sempre, i a més ho aconsegueixes sempre, però sempre amb un nivell de qualitat com Déu mana.
Clar, que ens referim a Masella, que és aquesta cara nord. Possiblement, juntament amb Baqueira, Portainer podria haver obert.
Sí,
perquè aquesta pala nord, aquesta pala nord és màgica.
També hagués pogut obrir, potser es pot.
Potser es pot,
Sí. Però...
No, clar, més val també ser conservador.
Baqueira ha pogut obrir ja, amb 40 quilòmetres va obrir, que hagués pogut obrir més, però va decidir que això era el més convenient. I així es pot obrir, però si només tens una pista o dues, és millor ser conservadors perquè n'hi hagi més, produir-la, i llavors ja quan obres...
Fer-ho bé.
Jo crec que això,
perfecte,
això és important.
Doncs escolta'm, Quim Alsina, gerent de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí Muntanya. Comencem bé. Sap greu pel nòrdic, perquè necessitem la neu natural.
Això jo crec que l'administració hauria de prendre cartes serioses.
Sí.
Serioses, sí. Perquè el problema és que tens dues temporades bones, no? La gent coneix les estacions, els agrada, s'apunten, hi ha una dolenta, no poden anar, i es busquen on anar a fer nòrdic.
Clar.
I després els has de recuperar.
Clar.
No? Jo crec que és important, que és important, que d'alguna forma s'hauria d'aconseguir.
Perfecte, doncs comencem temporada i anirem veient les diferents estacions a veure què ens van explicant durant aquests pròxims mesos. Quim Alsina, gerent de l'ASEM, repeteixo, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i ens anem veient i gaudint.
Sí. Adéu-siau.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, la primera pista en obrir pel que fa al pi, quina ha estat? Ho acabem d'explicar, un aplicador de cera líquida en zero per encerar els esquís en fred, de la varietat que vulgui la persona afortunada. Pot ser el pi, snow, muntanya o esquí de fons, o bé un pack de ceres sòlides per encerar en calent amb una mostra de fórmula per a cada temperatura de la neu.
Meteoscapades. Everybody.
Bona tarda, això és Meteoscapades i el Francesc Roma és autor del llibre de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, 50 llocs i camins pel parc i rodalies de Cusatània. A més, té un segon autor, no dels textos, però sí de les fotografies, el Miquel Badia. Ens acompanya, però, el Francesc Roma. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Fantàstic. Escolta'm, Sant Llorenç del Munt i l'Obac és per una part importantíssima de Catalunya, pràcticament per 1 milió d'habitants del Vallès, però també, evidentment, els que l'envolten per la banda del Bages i en definitiva, podríem dir una miqueta del Baix Llobregat i fins i tot et diria que d'Osona per l'altra cara, però aquests hi ha més justet. En definitiva, per moltíssima gent és el parc natural de referència i el mirador que en aquest cas mira cap al Vallès, però també cap al Bages, oi?
Sí, sí, sí. De fet, és que és això. Està situat en una posició estratègica, per dir-ho així. Està molt a prop dels grans nuclis habitats i està accessible en molt poc temps per la major part de la població de Catalunya. Altra gent viu en altres llocs i tenen altres coses més a prop, no? Però el que és la metròpoli i on viu més gent de Catalunya, diria que, bueno, que tenim això, Sant Llorenç, molt a prop.
Escolta'm, 50 llocs i camins pel parc i rodalies. 50 va ser un número còmode per tu, o se't va fer curt, o vas dir, ai, en sobren.
No ho sé. A veure, no sabria dir-t'ho. Diria que són 50, és un número que, com que ja sabia que havien de ser 50, vaig estar pensant, bueno, ni me'n van faltar ni me'n van sobrar, no?
D'acord, per tant, bé, correcte, perfecte.
Sí, 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 sí. Sí.
El més important no és aquests preliminars, sinó que el més important, doncs, és que ens permet descobrir pràcticament tot Sant Llorenç del Munt i l'Obac amb el que és imprescindible i emblemàtic. De la banda vallesana, amb quins llocs et quedaries?
Ostres, n'hi ha molts, les Pedritxes. T'ho diré perquè són els que jo havia sentit a parlar i no hi havia anat. Ja me'n ve al cap les Pedritxes, allò que dius. Està molt a prop de Terrassa, molt a prop de Matadepera.
Sí.
És dir, és una excursioneta petita, però a mi em va sorprendre. És un dels casos macos. Després, clar, hi ha tota la part de la Mola, Can Poble, però bueno, aquí hi ha molta gent.
Clar, vols dir que això és una miqueta la Rambla de Sant Llorenç del Munt. per entendre'ns.
Sí, 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 no? És això, sí, sí. Hi ha sí, molta... sí, sí. En general hi ha gent a tot arreu, hi ha llocs on no n'hi ha tanta, però, mm-hmm. però clar...
Doncs escolta'm, anem cap a la banda de l'Ubac. Va.
Val.
L'Ubac és això, una zona obaga, de vegades no és tan confortable, meteorològicament parlant, ja trobes poca gent, però té racons preciosos.
Té racons molt macos i sobretot una mica en el llibre el que intentem fer és explicar, o sigui, que tu puguis anar-hi, puguis anar d'excursió, però que donar-te elements per entendre el que havia estat abans, no? Perquè ara ho veiem que tots són boscos i fa 150-200 anys no hi havia tant bosc o no hi havia pràcticament boscos, apareixen feixes, apareixen camps abandonats, sí, apareixen tota una sèrie de coses que normalment no t'hi pares a mirar-ho, no? I és una mica intentar veure com ha anat evolucionant el paisatge històricament per tenir el que ara tenim, però no oblidem que abans, i no fa tant, era molt diferent, no? És una mica la filosofia del llibre.
Uh-huh. Escolta'm, cada capítol, no sé, l'obro, pàgina 58, el punt 21 serien les Castellases, l'ermita Cova de Sant Agnès, espectacular, seria la recomanació 19, la Borreta o el Cavall Bernat, la 14, el Puig de la Balma, un clàssic, el 25, el Molí del Mig. Aquí hi ha, doncs, evidentment, la petjada humana absolutament clara i diàfana amb el lloc 38, o els pous de neu de l'Ubac. Pous de neu que, bé, van fer el seu servei fa dècades, però que, pobrets, ja no servirien per res.
Bueno, el preu que s'està posant a l'electricitat no
sí,
ho sé. Eh?
Sí, t'entenc, No, t'entenc. Una de les funcions, m'imagino, sí, digue'm.
No, una de les coses que ha pujat molt, diuen els mitjans de comunicació, o dieu els mitjans de comunicació, són els glaçons, els cubitos de gel,
sí,
no?
Sí.
Clar, a veure si encara tornarem a fer servir aigua i neu, no ho sé, no? No se sap mai.
Escolta'm, hi ha clàssics, per exemple, en aquesta banda de l'Ubac, com Mura, estic pensant en una banda també de les més visitades, el Camí dels Monjos, la Cova Cimanya... Però tots aquests indrets, clar, són visitats, etc, però després trobem indrets amb una història potentíssima com la darrera victòria de l'exèrcit català, per exemple, les cestes o els fons de pega, que són llocs curiosos i que complien una funció. Explica'ns alguns d'aquests indrets que t'he comentat.
No ho sé. A veure, quin prefereixes que t'expliqui?
Primer, la victòria de l'exèrcit català.
Bueno, això és, em sembla que és Talamanca, si no recordo malament. Hi ha un espai, de fet, aquí podries trobar-te que anessis d'excursió i diguessis és que no veig res, perquè és un escenari on hi va haver-hi una batalla important entre els austricistes i els borbònics, no?
Mm-hmm.
Que va ser l'última batalla que va guanyar.
Si sí, no recordo malament, sí, eh?
13 o 14, sí, 18, sí. A principis del 18. I, bueno, diguem... tu el veus i aparentment és una muntanya, una vall, vaja, amb unes pinedes i tal.
Normalíssima.
Quan t'expliquen la història i veus que aquí estaven uns i aquí estaven els altres i que es mataven i es tiraven bombes i que encara se'n van recuperar uns quants amb un treball de recerca arqueològica que es va fer fa relativament poc, no? Que hi havia, doncs, els projectils metàl·lics i... Clar, et quedes una mica així com, ostres, no? I a part d'això que dius, bueno, potser no hi ha coses interessants en aquí, diguem, el que és la història de la batalla, perquè és que, a no ser que posis algú disfressat, caracteritzat, perquè t'ho torni a explicar, però pel camí hi ha una sínia que és bastant maca de veure, sobretot si no saps... d'allò de què va, doncs és un sistema per recollir aigua, no? S'agafava aigua d'un pou i es pujava i encara està bastant bones condicions i més endavant es passa pel costat d'una d'una teuleria, un forn d'obra, que, bueno, déu-n'hi-do també el que encara es veu, no? Vull dir que una mica és anar allà amb la història, amb l'excusa de la història de la guerra, però veus moltes altres coses, no? Així com altres visites pràcticament són baixes del cotxe i pots veure un forn de pega que deies abans allà al Marquet de les Roques.
Què és un forn de pega?
El forn de pega és un lloc on es fa servir, és un forn, és una, un lloc on a través de la, del calor que desprenia una sèrie de, bueno, de fusta, de llenya, de biomassa, ara ho diríem, el que feia, el que aconseguia era que la, alguns vegetals, els troncs d'alguns vegetals, exudessin, o sigui, traguessin la saba, que és un, bueno, que era un producte negre, no? Era un producte altament volàtil, llavors el que feien era, una vegada havia sortit, el cremaven per, i perdia, i quedava una, queda com una pega dolça, no sé si encara se'n venen o no, abans, quan eren petits, compraven pega dolça, que no es podia, no es pot menjar, i això es feia servir per moltes coses. Era, de fet, el, la paraula pegamento ve de pega, és a dir, serveix per enganxar, serveix sobretot per impermeabilitzar, per aïllar, és a dir, quan feies un vaixell, el buc, la part que va en contacte amb l'aigua, s'impermeabilitzava amb això. Ara m'imagino que es fan servir vernissos industrials i tal, però en aquell moment es feia amb això. O les pells dels animals que es feien servir per els bucs o els d'això, les botelles, aquestes del vi, per portar vi, que són de pell, a la part interna porten pega d'aquesta per impermeabilitzar, perquè fa una capa impermeable i no deixa que es perdi, no? I clar, això s'havia de fer, només hi havia una manera, ara ho posaríem en un forn a alta temperatura, que no cremés, però que la temperatura sigui molt alta, llavors el pi o el que hi hagis posat va traient la saba a poc a poquet, no? I amb aquesta saba...
Caram!
Bé, és una mica... N'hi ha uns quants, eh?
Sí.
Però el que es veu millor perquè està restaurat i a més no costa res és el que hi ha al Marquet de les Roques, que està allà mateix, a l'aparcament, com aquell qui diu. Fet,
fantàstic.
Sí,
aquí podríem posar les tines de la Vall del Flequer, etcètera, d'altres. Sí. Ens hem menjat el temps. A mi m'agradaria destacar també les fotografies del Miquel Badia. Estic veient algunes de les fotografies, com les balmes roges, les de la Pedra Seca, encara que simples, però déu-n'hi-do, o el castell de Rocafort, les castellasses, l'Espluga o la Balma de la Porquerissa, amb aquests contrastos de llum, aquesta mena de finestra des de la Balma. Realment, jo ara el que us recomanaria, perquè l'entrevista dona pel que dona, i evidentment fer-se la idea d'un llibre com aquest, doncs ja ho sabeu, Cossetània, el llibre del Francesc Roma i les fotos del Miquel Badia, el llibre Sant Llorenç del Munt i l'Obac, 50 llocs i camins pel Parc i Rodalies. Molt, molt, molt recomanable. Francesc, un plaer.
No, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Vinga, adéu-siau, bona tarda.
Vinga, adéu.
Anem a la pregunta. El llibre del Francesc Roma s'acosta al Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac o només al sector de Sant Llorenç del Munt? El premi de cafè novell residu zero, o bé 5 paquets de càpsules compostables, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt, és una de les 3 opcions a triar. De la setmana passada, a l'entrevista Green, la pregunta 1 era el tub Barmar, el que és el H2Met, és el nom ja oficial, segons la ministra, per portar exclusivament hidrogen verd, o també en un primer moment portaria gas liquat. La idea és que sigui només exclusivament hidrogen verd. Atenció al premi, l'estoig premium de 4 varietats de mel, a més el cub d'ametlla marcona caramelitzada, vinagre de poma de Lleida, mel de lavanda i tot de torrons. Maria Àngels Ballester, de Begues, l'afortunada. I la segona pregunta, quin calendari, quin any posa la ministra a l'entrevista per tenir tancada l'ordenació marina prèvia a les subhastes d'eòlica offshore? Una nit, atenció, amb habitació doble, més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel, a Platja d'Aro, Gentilesa de Romar, hotels i restaurants, s'ho emporta l'Anna Agustí, Barcelona. De Barcelona, l'Anna Agustí, atenció, tu i la persona que tris cap aquesta nit amb habitació doble i esmorzar. Contestaves correctament, doncs deies que era el 2023.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Això és Meteoambient i sàpigues, José Luis, que m'agrada aquest titular. És una mica de llum, una mica d'esperança. Sí. Les emissions de carboni de la Xina comencen a baixar.
Sí, anem a veure. Estan passant coses interessants a la COP27 i és que tot i que la Xina i la Índia no hi participen per decisió, evidentment que l'outsider del món ja no estava ni convocat. Però la Xina i la Índia...
L'outsider del món et refereixes a
aquell,
Rússia.
Aquell invasor, sí. Doncs no estava ni convocat. Però en tot cas, en el cas de la Xina i la Índia tenen dos aspectes que jo estic intentant destacar. Primer de tot, quan fem una lliga, un còmput, quan analitzem el mercat d'emissions a nivell mundial, hi ha una dada que és extraordinària, que segurament la gent sap, però que no sé si fins a quin punt, no? Tothom s'imagina que la Xina és el primer emissor mundial de CO2. El que no sap tothom és que és el 32% de les emissions mundials de CO2. Ara, en aquests moments, 31,8 per ser exactes.
Bé, clar, és normal, perquè, a veure, si té la mateixa població que tot el món occidental...
La Índia té 20 milions d'habitants menys.
Clar, aleshores...
I estan un 7%.
És que els nivells de desenvolupament també són diferents.
Ara la posarem. Ara les posarem votant i davant de la porteria sense porter. Això és gol cantat.
Qui remata?
Després de la Índia ve els Estats Units, que ara, avui, ha estat un 13%. Venim d'un 20, Un 13% i baixant. La Índia està en un 7% i pujant. La Unió Europea en un 6,4. Per darrere de la Unió Europea vindria Rússia amb un 4,5, el Japó amb un 3%, Iran amb un 2%, Corea del Sud en 1,7, Indonèsia 1,6 i Aràbia Saudí amb 1,5. Molt bé. Tot i que la Xina efectivament va incrementar les seves emissions gairebé en un 6% entre el 2019 i el 2021, hi ha una organització que es dedica a monitoritzar les emissions que no necessita el permís dels estats. És a dir, que no és que l'estat hagi d'informar, perquè si no aquesta dada seria sospitosa, això que et vaig a comentar i que vaig a compartir amb els nostres oients. La gent podria pensar...
La Xina i Rússia, quan eren petits, eren sospitosos de no informar de res.
S'estan inventant la informació o no l'estan dient de veritat, no? Bé, Energy and Climate ha presentat el mapa de monitorització de les emissions i ha detectat que les emissions de CO2 a la Xina han mostrat una caiguda rècord del 8% al segon trimestre del 2022. Què està passant? Què està passant perquè hagin caigut un 8%? Has de pensar que això significa que gairebé han equivat. Això és com si tota la Unió Europea hagués deixat d'emetre.
És una bestialitat, la dada.
Bé, s'ha enfonsat, no ha baixat, no ha caigut, s'ha enfonsat el sector immobiliari a la Xina.
Això es veia venir.
I llavors,
això es veia venir perquè fa 10 anys, quan hi vaig estar l'adopció del meu fill, la guia que ens acompanyava, anàvem passant per ciutats, no? I anava ensenyant edificis en construcció i deia, els joves ja no podem accedir. I això farà un pet i la bombolla immobiliària i la bombolla immobiliària. I me'n recordo que ens ho deia. Penso que ha esclatat.
Efectivament, ja saps que l'economia xinesa està molt, molt tocada. Això és no és una bona notícia, i que l'any que ve pot entrar en recessió, i tot bé per aquesta desacceleració del mercat immobiliari que fins ara era molt important. Aquest mateix estudi subratlla un fet singular, I és que aquest any instal·larà 165 gigabytes d'energies renovables. Això és un 25% més que l'any anterior. Per què? Què està canviant també a la Xina? El vehicle.
Clar.
Que s'està passant a l'elèctric, però això és per... Ja saps que ja no s'estan per tonteries.
No, no, és que ha augmentat molt més del que estava previst. Crec que estan venent un 30%
aquí.
Sí.
I fabricant.
I fabricant, clar.
Bé, la nova
previsió... fabricant pel món, no clar. Només per ells.
La nova previsió de Beijing és de passar els 870 gigabytes entre el 2021 i el 2025. Això aniria demà amb aquest anunci que van fer davant del món, a la cimera de Glasgow, a la COP26, que ahir sí que van ser-hi, va venir el primer ministre, el que acaba de renovar el seu càrrec, i va dir que el pic d'emissions seria el 2030, és a dir, que a partir del 2030 començarien a baixar, i que serien neutres en carboni el 2060. Com bé saps, els xinesos tenen una cosa, i és que no parlen per parlar.
No, això és veritat.
Acostumen a complir el que diuen. Taiwan és xinès. No et quedi cap mena dubte de que ho aconseguiran. No sé si per una banda o per una altra.
Ja.
Per això ho tenim clar tots, i qui no ho tingui clar és que no està en aquest món. El 2060, la primera economia mundial, que serà ja la Xina, serà neutra en carboni. No tinc cap mena de dubte.
És una dada bestial, eh?
Ha baixat en 6 mesos un 8%. Això significa que estan posant en marxa mecanismes per intentar fer una transició cap a aquesta economia baixa en carboni. És cert que s'estan inaugurant centrals tèrmiques de carbó? Sí, és cert. Però és que per la Xina inaugurar 100 centrals tèrmiques de carbó és com per nosaltres renovar el motor de la central tèrmica de Cubelles, m'entens? És a dir, que aquesta és la potència. La cara oculta de tot això és la Índia, que amb un 7% d'emissions ja ha dit que ella tirarà de fòssils fins a arribar al nivell de desenvolupament de la Xina.
Però tu ja m'entens, quan tens la resta del món, etc, els veïns que són la Xina... Mm. Bé, ara segurament és així, les intencions són aquestes, i probablement anirà bastant així, però... Nyec,
sí.
M'entens?
Hi ha gent que diu el que tu dius, eh? La diplomàcia climàtica diu que això ho han fet per provocar un acollonimenta internacional, de manera que quedem tots esbarats... I quan diguin que no, tontos, que no, que era... Però, en tot cas, ho han dit. I has de veure, i convido els oients al que el vegin, el segon documental de l'Al Gore, del que va ser president dels Estats Units sense ser-ho, que va guanyar les eleccions i no va ser president, en el que fa una entrevista al primer ministre indi a la cimera de París, a la COP21, i aquest primer ministre li diu, davant de les càmeres i davant de... Escolti, vostè és nord-americà, vostè a mi no m'ha de dir absolutament res. Vostès històricament, si anem, vostè m'està dient que jo sóc el culpable del 7% i que vostès ara estan en el 13%. Històricament, el que se'n diu emissions històriques, per molt que jo estigui amatent com els xinesos, d'aquí a 50 anys no l'agafaré a vostè, és a dir, que no em vingui a donar lliçons de res. Aquesta conversa que té l'Al Gore amb el primer ministre indi demostra que hem de girar el focus de la tensió climàtica internacional.
Clar.
Els xinesos estan per la labor i estan canviant.
És que no en tinc cap dubte. És veritat això del carbó, etcètera, etcètera, però quan llegeixes i dius, escolta'm, el ritme de creixement de les renovables, d'això, és bestial.
Uh-huh.
És bestial. El que passa és que, clar, li has de donar la volta a mitja humanitat, per entendre'ns.
Això amb un fet afegit, i és que tot el que consumim nosaltres... una bona part ve de la Xina.
Clar.
Qui és el responsable d'aquestes emissions?
Clar, això
el consumidor final o el fabricant? Qui és el responsable de l'ampolla de Coca-Cola llançada a la platja?
Això...
Coca-Cola o jo que l'he llançat?
Clar. Si ens estem fent trampes al solitari.
Cuidado.
No, nosaltres ho fem molt bé, eh?
Sí, són els xinus.
Són els xinus, els indis, eh? Escolta, fixa't, eh? Quines piles de porqueria i de deixalles que tenen.
Aquesta doble moral, que és del que s'estava parlant fa uns dies a la cimera que ja ha acabat, a la cimera d'Egipte, de Sheikh Hasheim, anava per aquí, per el concepte de justícia climàtica, eh? Aquí qui ha posat tant CO2 a l'atmosfera? Qui ha sigut? Parlem-ne, eh?
Parlem-ne.
Vinga.
Adéu.
El concurs.
Quin és el consum d'aigua per persona i dia a Catalunya? Aquest estoig premium de Nadal, mel, xocolata, vinagre de poma de Lleida, torrons, porta de tot, gentilesa de torrons i mels alemany és el premi.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Anem cap a la terra i això és territori d'en Jordi Puig. Jordi, què tal?
Molt bé.
Escolta'm, derivades de la calor. Clar, la calor ja... Vàrem tenir un mes de maig, recordem-ho. És a dir, l'abril va començar amb aquelles glaçades rècord, nefastes, pam, bufetada de l'agricultura que ja venia d'abans, de l'hivern càlid que havíem tingut, dels rècords de finals de desembre, de gener. Sembla que ja no ens en recordem, no?
Correcte.
I arriba l'estiu i arriben els últims mesos i la calor ha afectat també a arbres curtits, plenament mediterranis, com l'olivera.
Sí, sí, realment el que s'està constatant aquests últims 7-8 anys o màxim 5, potser, és que hem perdut la pauta. És a dir, la pauta climàtica està absolutament desterotada. Uh-huh. I això afecta directament, clar, la producció. En aquest cas, aquí, en el cas de l'olivera, és crucial. Vull dir, si tenim condicions més o menys estables, els arbres doncs proliferen, encara que sigui en condicions de sequera o en condicions de baixa precipitació. Però en el moment que tenim aquestes oscil·lacions, això que deies, a l'abril, vam passar de glaçades al cap de 20 dies a temperatures per sobre de 30 graus.
I al maig, si no recordo malament, la temperatura a l'Observatori Fabra, i dic el Fabra perquè té més de 100 anys de sèrie, la temperatura de maig va ser la mitjana d'un juny normal.
Correcte.
O sigui, correcte. Bestial, sí, sí, sí. La plena primavera, quan les plantes necessiten encara fresca, necessiten humitat, etc.
Clar, sí, sí. I l'olivera és això, és una planta resistent, una planta adaptada, però en el moment que li canvies la pauta i, a més, això ho sumem a unes precipitacions també extraordinàriament baixes, que pràcticament en el cicle productiu de l'olivera en moltes zones no han arribat a 300 litres, doncs ha fet que l'arbre es protegeixi. I com ho fa l'olivera per protegir-se? Clar. Doncs purga, és a dir, elimina els fruits. Vull dir, és una estratègia que fan molts arbres. Clar. Bueno, molts, bastants. Per exemple, l'ametller no ho fa i es mor. És a dir, l'ametller és més
tonto.
Sí, aguanta.
Perdó,
més els fruits.
Sí, pobret.
Però acaba morint. I l'olivera no. L'olivera té aquest sistema doncs, de poder eliminar el fruit. I això, clar, va directament en detriment de la
producció. Escolta'm, darrerament es comença a parlar, bé, ja fa temps, però jo diria que això ha accelerat, com tot el que va de la mà de l'escalfament global, s'està parlant de regar les oliveres, de que les oliveres no són ni seran viables si no hi ha un rec de suport. És a dir, l'olivera com a tal, per autoconsum, potser sí, però si busques una miqueta de rendibilitat i guanyar-te uns calerons i assegurar una producció, ha arribat el moment fins i tot de regar oliveres.
Sí, sí, de fet, els estudis climàtics que portem anys fent, l'escenari 2030-2050 ens donen que pràcticament tot el que seria, per dir-ho així, molt bèstia, del Llobregat en avall, si no hi ha rec de suport, els arbres tindran produccions que no seran viables a nivell econòmic.
Clar.
Si no hi ha aquest rec de suport, que no cal que sigui un rec molt fort,
no,
però sí que
el gota a gota, el que sigui, o en els moments clau, està clar.
Exacte, en els moments clau, ja ho has dit, és això. I una mica això lliga sobretot amb el que ha passat aquest any, no? És a dir, que les zones de secà estrictes, que seria el camp de Tarragona, les zones de l'Ebre, aquest any pràcticament no s'ha collit res, és a dir, ha estat un any blanc, en bona part també per l'alternança, és a dir, que el 2021 va ser molt bo i normalment aquests arbres carreguen un any i el següent en fan menys, però combinat amb aquest estrès hídric i aquesta calor tan forta, doncs han acabat generant una collita de les pitjors dels últims anys. En canvi, les zones aquestes amb una mica més de precipitació o rec de suport han aguantat el cop una mica millor. Fins i tot algunes zones de l'est, Vallesos, alguna part sud de l'Empordà, amb aquelles pluges que hi van haver a l'agost, que van arribar en alguns llocs als 100 litres,
que van ser bèsties,
doncs, han permès arribar a una producció més o menys normal, però ha sigut molt localitzat i molt, molt, diguem, segmentat. Per tant, un any molt difícil.
Uh-huh. Que consti que el Jordi Puig ara mateix no té so fals posat pel nostre tècnic. Els ocellets que se senten de fons és perquè el Jordi Puig normalment transita per fora de la ciutat i normalment...
M'han delatat.
No, però és així, és així. Escolta'm, jo ara me'n vaig una miqueta de les oliveres, però és que clar, al final marxarem d'aquí i em venen al cap algunes converses amb tu, etc. Si volem ser sobirans alimentàriament parlant, amb els problemes que tenim de subministrament d'aigua, l'agricultura catalana va cap a aigua potser dessalada del mar amb energia zero perquè ha de ser 100% renovable, però per fer sobirania alimentària. És a dir, no sé si m'estic explicant per no enrotllar-me més.
Sí,
és a dir, és que dona la sensació que ni amb els pantans, ni amb el gota a gota, ni amb l'optimització dels recs, és que anem cap a una tragèdia.
Clar, jo, per exemple, el que penso és que abans de començar a tirar de dessaladores,
no.
El que hem de fer és una optimització brutal de l'aigua que s'està fent servir per a l'agricultura. Jo, per exemple,
I per altres usos.
I per altres usos.
És a dir, és que els hotels no tenen l'obligació de recollir les aigües grises per fer-les anar per les cisternes. I tenim algun exemple a Catalunya bestial d'estalvi, etc. Bé, hi ha altres usos, segur.
Sí, jo penso que les estratègies van en dos sentits. Un, en les zones que hi ha molta població urbana, aprofitar molt el potencial de l'aigua regenerada per l'agricultura, és a dir, tots aquests volums d'aigua que també poden anar als aqüífers i a millorar els rius, però també poden servir per anar a l'agricultura i, a més, amb l'avantatge que molts d'ells porten una càrrega de nutrients alta.
Clar.
Llavors, això també ens pot permetre desenvolupar molt l'agricultura de regadiu en zones periurbanes i treballar amb aquesta sobirania alimentària.
Estàs pensant en la depuradora, la macrodepuradora del Llobregat, aigua regenerada, el Prat del Llobregat i tot el delta del Llobregat, o la Tordera o d'altres.
Sí, sí, que s'està fent, de fet.
Sí.
Que ja es fa, però vull dir, ampliar-ho i pràcticament que sigui un dogma de fe, és a dir, que no surti un litre d'aigua d'una depuradora que prèviament no s'hagi estudiat si pot anar per agricultura o va per recàrrega d'aqüífers o per medi natural.
Clar, anem cap a una feinada de transversalitat de tothom. De tothom, dels gestors de l'aigua, dels gestors de l'agricultura, dels gestors del ciment i el món urbà, etc, etc, etc.
Exacte. I l'última cosa...
Ràpid.
L'última, sí, molt ràpida, és que a totes les zones de regadiu que s'està consumint molta aigua perquè rega manta, aquí s'hauran d'implementar estratègies molt, molt, molt fortes d'optimització i els cabals d'aigua que s'obrin d'aquestes zones es poden redistribuir pel territori per regar noves zones que ara mateix el secà ja està en un punt que difícilment és viable. I això ha de ser compatible, evidentment, amb zones EPA, amb ecosistemes d'alt valor natural, però sí que és cert que amb la crisi climàtica que tenim haurem de portar aigua en llocs concrets i, sobretot, plantejar-nos si fem menjar per persones o productes agraris per exportar, que això penso que és una dicotomia que l'hem de tenir claríssima.
Aquesta dicotomia em ve al cap alguna pregunta que haurem de fer amb alguna persona, d'acord?
Sí.
D'acord, d'acord.
Ho deixo aquí.
Ho deixem aquí. Perfecte, Jordi.
Molt bé. Doncs...
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
Quina ha estat la zona més afectada per la falta de producció de les oliveres? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, gran copaig de quart de litre arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day, el premi.
Meteotaula.
Què tal? Bona tarda. Això avui va d'un 15è aniversari als nostres convidats, el Jordi Alcover. Què tal? Bona tarda.
Com estàs?
I la Sílvia Naranjo. La
Hola, com esteu?
Molt bé. La guia de vins de Catalunya. 15 anys.
Oh, 15
anys. I entràveu, no fa 15 anys, però fa 10 per la porta, que vàrem estrenar aquest programa.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
I en fa 10. No, gràcies a vosaltres.
Perquè... aquí seguim tots.
I aquí seguim tots. I ara ho parlàvem a micròfon tancat, que, ostres, jo crec que ens hem de felicitar. En aquest país hem posat els vins, potser encara no del tot, perquè la nostra societat és allò que el que és de fora sembla que és millor. En molts casos, no?
Funcionem així.
Sí, i de vegades ens donen un premi mundial d'alguna cosa, ara fa poques setmanes, doncs, amb un formatge a nivell mundial, ens van donant premis mundials.
La xocolata, no? La xocolata, el millor xocolater.
La xocolata, el millor xocolater, etcètera. I dius, bé, ens ho creiem o no ens ho creiem? I amb els vins, la vostra guia, perquè és un tast a cegues,
sí, senyor.
Per tant, aquí, bueno, hi ha el vostre nas, hi ha la vostra experiència, hi ha vins que segur que els ensumeu perfectament a distància, però és un tast a cegues. Sí. I és una guia, Sílvia, que ha fet 15 anys,
sí, senyor,
amb més de 1.000 cates, la
sí,
darrera.
Sí, 1.300, la mitjana, 1.200.
De mitjana, 1.300. Depèn de l'any,
Depèn de l'any. Depèn de l'any.
De què depèn, Sílvia?
De les ganes que tinguin ells
de participar.
Bueno, pensa, aquest any ha estat complexa perquè aquest any hi ha hagut manca de vidre, problemes per amotellar, perquè llavors no hi havia caixes, llavors no hi havia, els suros no arribaven, llavors no hi havia cartó, llavors no hi havia etiquetes, llavors
però,
ha estat
però,
un
clar,
difícil.
Manca de vidre, la meva pregunta és si tenim aquestes pedreres i aquestes fàbriques de carbonat de calç aquí al Penedès, hi ha una pila de llocs.
Tens tota la raó, nosaltres tampoc no ens ho expliquem.
I aleshores dius, escolta, que és... Clar, mira si som, perdó, imbècils, que portem el vidre de 40.000 quilòmetres enllà, però nosaltres fem el carbonat de calç, per si
exacte,
de cas.
Sí. Era una bogeria, però no et penses
una bogeria,
que...
No, i molts
però
cellers, molts cellers que no havien fet la previsió a temps, que s'han quedat...
Sense...
A més, amb el problema afegit que els hi arribava la collita nova i no podien tenir els dipòsits ocupats.
Veurem vi amb envasos de plàstic.
O de llauna, no? O llaunes, però no és el mateix.
Bueno, es pot pensar.
No,
per segons quins tipus de vi, sí. Però...
No,
jo
no,
també soc de vidre. No. El que passa és que totes aquestes coses que han passat amb el vidre, darrere segur que hi ha molts interessos i sempre són de persones que tenen molts diners i poder.
Anem a la història.
Anem a la història.
Jordi, com comença fa 15 anys tot plegat?
Ens comença amb una proposta d'un amic nostre que ens va dir que si algú havia de fer aquesta feina havíem de ser nosaltres, no? Uh-huh. I nosaltres vam fer un projecte que, de fet, es va exposar a l'administració de llavors. Estic parlant del segon tripartit, eh? O sigui, imagina't, ja fa temps.
S'ha plogut. I
llavors, sí. Vam anar a parar amb un senyor, un director general, d'una direcció general que ja no existeix, i l'home s'ho va guardar en un calaix, però mentre el guardava va dir que no tenia diners per fer allò. No? I quan vam sortir, la Sílvia i jo vam dir, doncs ja estem anant al banc, perquè aquest home s'ho ha guardat. I si s'ho ha guardat és que anirà a alguna banda.
Fins avui.
Fins avui.
Un crèdit al banc i tot plegat.
Sí, de fet, ens vam enterar que allò ja anava corrent i ja estava encarregat a un altre professional del sector. Al cap d'un any, i clar, i aquell mateix professional ens va dir, jo l'estava fent, i de cop i volta...
Heu sortit vosaltres?
Vam sortir i ja està.
Què és?
I vam avortar.
I evidentment us en recordeu del nom i cognom d'aquesta persona. No, s'ha esborrat.
Nosaltres, saps què passa? Que
la... No s'ha esborrat.
No.
Però no,
no
passa res. No
s'hem entès.
No cal.
Escolteu. Vi blanc, vi brisat, orange. Vi dolç, ranci, generós, vermut, vi negre, vi rosat, vi escumós blanc, escumós rosat, escumós dolç i semisec. Això és la rapera.
Clar, és que cada vegada hi ha més creativitat i s'afegeixen categories a les tradicionals.
Què és això del brisat orange?
El brisat és com
si fos
un vi blanc, però sí, amb les pells com si fos un negre, fermentar amb les pells, no fer una maceració, sinó que mentre fermenta alhora fa la maceració amb les pells. Uh-huh. Llavors això...
Aconseguiríem un vi potser blanc més sa? Ho dic per allò de que diuen que el negre és el més sa.
En principi és més sa que el blanc.
És possible.
Posem-ho al dubte.
El que sí que estan els orange o brisats. Orange se li diu quan vols anar més de guais.
De guais.
I els brisats seria el vi normal. A la Terra Alta s'ha fet sempre.
De fet, nosaltres ja en els primers anys estàvem un vi brisat de l'agrícola de Corbera. Sí. Que el feien només pels pagesos, perquè és el que els pagesos volien endur-se el tros.
Sí, era vi brisat. I llavors, depèn de la quantitat de temps que la tinguin amb la brisa, o sigui, amb les pells, sí, és més brisat o menys.
D'acord.
N'hi ha que són molt suavets, el del Joan de l'Horto és un brisat molt suau d'un parell de dies, i a partir d'aquí, loco.
El que és interessant és que l'efecte és una mica accelera el procés d'oxidació.
Exacte. O sigui,
i per això, bàsicament, les varietats que millor ho aguanten són la garnatxa blanca i el macabeu. Hi ha xarel·los brisats, des del meu punt de vista, encara falta una mica. Jo crec que el xarel·lo és la millor varietat del món per fer escumosos de segona fermentació en ampolla. Però per fer vins tranquils a Catalunya, jo crec que es veu superada per la garnatxa blanca, la carinyena blanca i el macabeu. Llavors, la garnatxa blanca i el macabeu precisament són els que reben més atenció pel que fa a aquest tipus de treballs amb fermentacions amb les pells, amb brisats. Sí.
Clar, ara, Jordi, estàs parlant de tècniques concretes, sí, etcètera, de varietats... Clar, aquesta guia no és una guia qualsevol, no és el Cuore amb quatre fotos i
No.
Aquí hi ha una copa que et diu el temps de repòs necessari quan obres el vi.
Quan s'ha tastat.
Fixeu-vos que avui estic parlant una miqueta del que és la guia. Al final em direu 1, 2, 3 i aquests vins m'han agradat molt. Però deixeu-me que celebrem aquest 15è aniversari. És a dir, clar, quan et llegeixes la guia o en alguns moments la fulleges, jo crec que és ideal allò entre àpats. Allò no és per agafar la guia i de la A a la Z en 17 hores. És per anar-la gaudint, etc.
És un llibre de consulta constant.
De consulta constant. I vas descobrint. Llavors, quan descobreixes aquest temps de repòs, quan descobreixes els recipients on s'ha fermentat, que si la criança, l'ampolla, el sol i serena, l'ou de formigó, etc., te n'adones que que ho heu posat tot. Si us escapa alguna cosa, jo crec que no.
Sí, llevat que no ens l'expliquin. Nosaltres els hi posem davant un formulari absolutament exhaustiu.
Un programa informàtic creat especialment per això, on ells introdueixen totes les dades de cadascun dels béns. O sigui, el que ells no fiquen, jo no ho sé.
Clar.
No? Llavors és el més fàcil, ells saben exactament com han fet el seu vi i al final és un com un Google Doc, eh? Van obrir. Quants mesos? 15. Quines varietats? Aquesta? Quant temps de criança? Aquest? Un Google Doc que està dintre i ells ho van omplint. I a partir d'aquí va directament al...
A partir d'aquí nosaltres tenim les dades directes de celler.
I entre els enòlegs després us diuen, hosti, tu, això que explica aquest celler...
Però se'n van i tasten. Quan nosaltres fem la festa, que fem sempre una festa per fer els millors vins, i és el dia que es presenta la guia, que és una festa destinada als professionals, els enòlegs venen molts i se'n van a tastar coses dels altres.
De
perquè, de fet,
gaudir-ho...
És que no és competència. En aquell dia és bloc. És vi català en majúscules.
És competència constructiva.
Exacte.
És a dir, clar, al final...
Quan
però
més bons siguem...
Es pregunten, eh?
Sí, es pregunten, i això com? Ah, doncs aquesta varietat, tio, doncs he d'anar-hi. No, clar, es parlen, i d'alguna manera aquest conjunt fort de vi català és el que ens dona presència al mercat. El que ens dona presència.
Va, un, dos, tres, un blanc, un negre, un...
Però que hagin guanyat o que ens hagin agradat.
Bueno, a mi deixa'm dir el blanc perquè jo estic molt contenta.
No, escolta, jo no us poso el
blanc,
Libre Albedrío.
El blanc sí que coincidirem. El blanc és vins de postal, la creu del celler cooperatiu d'Espolla. És una carillena blanca.
Perdona, al costat de creu?
No, la creu. Vins de postal, la creu.
Ah, vins de postal, la creu.
La creu.
D'acord.
És del celler cooperatiu d'Espolla de l'Empordà.
Sí.
I la veritat és que posa en valor tota la vinya que hi ha associada al celler cooperatiu d'Espolla i a la gestió del Pau Albó, que és un crac, però un autèntic crac.
És difícil amb un celler cooperatiu trobar parcel·les petites i treballar perquè els agricultors no renquin, bueno, aquells socis que no renquin aquella parcel·la i
elaborar... M'esteu dient que hem 400... de convidar el Pau.
Heu de convidar el Pau Albó.
Ha guanyat per primera vegada una categoria un vi de cooperativa i estic molt contenta. És una de les emocions més grans d'aquests 15 anys. Que guanyi un vi de cooperativa.
La Núria Ventura, estic segur que pren nota, el Pau Albó...
Sí, perquè són molt mals.
Un negre, us poseu d'acord? O en dieu un cadascun?
Un negre, a mi, per una qüestió d'imaginació, de procediment i sobretot de diferència i de profunditat...
De la cultura del vi,
sí,
en definitiva.
Sí, però sobretot d'una idea nova de com fer vi negre, potser restant color, restant potència, però afegint llargada, saps? I molta més elegància. A mi m'agrada molt la feina que està fent Tatiana al celler Terroir Sense Fronteres, al Montsant. Hi ha un parell de vins i el com es diu? El Marcenca. Hi ha un que és una meravella, que aquest és de garnatxa negra. I l'altre que té nom de pas de ballet, em penso, no? Ara no me'n recordo.
Donzela.
Però és una barreja de garnatxa blanca i garnatxa peluda que és espectacular, però fora de sèrie.
I algun escumós? Va.
Algun escumós, el Llopart.
Sí?
El Llopart no.
Familiar del Llopart.
El Llopart, el llegat familiar del Llopart. Que ha quedat a una centèsima del guanyador. Una centèsima.
Llegat familiar del Llopart. És fora de sèrie. És un any de 2008, o sigui que estem parlant d'un 13 anys de criança.
Uf.
I és un bitxo, és un bitxo.
És un bitxo, és un bitxo. Bé, i un bitxo és la guia de vins de Catalunya, tastes cegues, centenars de tastos, absolutament fiables, endreçats. És una guia visual bestial, perquè sí, perquè és molt còmode, és molt fàcil. Jo la tinc allà al menjador i
tu tens moltes, totes, jo diria.
Sí.
Veus?
Sí, hi són, hi són. El que passa és que les dues o tres últimes són les que van quedant en el d'això, perquè és que si no...
No arribem.
No d'això, i de vegades venen amics o amigues i s'asseuen al sofà i pam, l'enganxen.
Això és bo, això és bo. Deixa'm dir-te que et farem una cosa, perquè la gent que a vegades moto no pot trobar els vins quan els busca... I hem fet una apropada al públic i hem plantejat una trobada en públic final al Port de Tarragona, al Tinglado número 1.
Carai, amb un Serrallo. Títol,
sí, el Serrallo, vale? Ai, el Tinglado, que hi ha moltes fotos del costat dels vaixells amb plenes de barriques, o sigui, que hem fet amb el nom del Tinglado del Vi, el dia 11 de desembre, que és diumenge, perquè tothom pugui tastar i comprar aquells vins.
Ens heu de recordar aquest acte, i li farem la publicitat adient a Twitter. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Sílvia i Jordi, un plaer.
El concurs.
Pregunta, la guia de vins aborda més de 1.000 o menys de 1.000 vins? Una ampolla de cava rosat Trapat Reserva del 2020 és el premi. Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata.
Meteotemps.
Bona tarda, això és Meteotemps i avui una meteoròloga dels mitjans de comunicació. I a més, la veritat és que sempre m'agrada, em fa gràcia tenir persones que han començat la seva vida professional doncs en aquesta casa, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el cas de l'Ariadna, en el cas de televisió fent les seves pràctiques. És Ariadna Coromines, que és meteoròloga del grup Flash. Què tal, Ariadna?
Bona tarda, Francesc.
Bona tarda. Quin any va ser el de la beca TV3?
Doncs diria que va ser l'estiu del 2017, perquè, si no recordo malament, estava molt nerviosa perquè marxava a Noruega.
Al
setembre, just dos dies després d'acabar la beca, marxava, preparava les maletes i recordo que us vaig enviar fotografies des d'allà, emocionadíssima, o sigui, uns paisatges brutals.
Vas visitar, m'imagino, Bergen?
Bergen, vaig estar 4 mesos allà.
El bressol de la meteo europea.
Totalment. De fet, vaig estar a l'Institut Meteorològic d'allà, Bergen. Mare meva, o sigui, quins professionals...
Bestial. Explica'ns, va, algun detall, alguna cosa algun que diguessis.
Detall.
Clar, Bergen és el bressol de la meteorologia noruega, perquè allà el senyor Bjørnes, o alguna cosa així, no sé com ho pronuncien ells.
Sí, bueno, ja. No recordaria pas.
Val. Doncs va fer fa 100 anys, aproximadament, la teoria doncs, dels fronts, de tota aquesta circulació de borrasques, de l'hemisferi nord, etc. Què en recordes, allà? De la gent de Meteo de Bergen.
Tinc molt bons records, gent molt crítica, molt rigorosa, com ho diria, molt enfocada a la seva feina, però també a nivell personal. Una experiència molt bona, vaig aprendre moltíssim. Jo estava fent el treball de final de màster i estava amb gent de doctorat, vull dir, estava amb gent d'un nivell espectacular. Tinc molts bons records, també, òbviament, de molta feina, molt estrès, però realment a la Castanyada va començar la nevada. La primera nevada, i recordo allò perquè vaig fer un petit viatget amb un barco, veure nevar, brutal, espectacular.
Brutal.
I quan va ser Nadal i vaig haver de tornar, clar, sempre he enyorat molt la família, no?, el fet d'estar lluny i tenia ganes de tornar, però realment m'hagués quedat.
Tu t'haguessis quedat.
Jo m'hagués quedat i realment vaig tornar per acabar el màster, després em va sortir una feina i tot el futur que després m'ha anat portant aquí a Catalunya, però realment...
Et podria haver sortit, no ho sé, una parella d'allà i t'haguessis quedat...
Totalment. De fet, no descarto potser en un temps anar-hi.
Tornar-hi,
sí. La meteo que es viu allà...
Tot... Bestial.
Bestial, bestial.
Clar, un passadís de borrasques que venen de l'Atlàntic, uns cels canviants i variables...
Uns dies de novembre va afectar una borrasca. Clar, Bergen està just a la costa.
A la costa, clar.
unes ventades, avisos del servei meteorològic d'allà, clar, jo anava patint, dic aquí, ventades de més de 100 km per hora, que aquí probablement aquestes ventades les tenim a l'Empordà o a les Terres de l'Ebre o als pics del Pirineu, clar, allà a la mateixa costa tenir aquestes ventades.
Dins de la ciutat.
Dins de la ciutat, espectacular, a nivell meteo sentint-ho des de professional. Realment com a ciutadà, paraigües volant i papereres de cap per avall i tot el festival, sí, sí.
I escolta'm, com veus l'entrada a Flash, a una, podríem dir, emissora despentinada?
Doncs va ser...
Saps que vaig ser el primer meteo de Flash?
Sí. Sí, sí, home,
m'ho
han dit.
Ah, sí? Ostres.
Sí, 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 sempre hi ha, sempre em van dient tota la trajectòria de meteoròlegs i meteoròlogues. Ostres. Que han anat passant i realment, home...
Vam començar els estudis de Terrassa, als anys 90.
Que guai. Sí, bueno, sí, veu deixar sí, sí. Molt bona empremta, realment, bueno. Vull dir... Clar, ser la següent de tots vosaltres, realment a mi em va emocionar molt, quan em van trucar em van proposar aquest lloc, realment va ser molt emocionant. Sí que al principi tenia molta por, perquè sempre he sigut una persona com molt crítica, molt rigorosa, bastant sèria, podríem dir, uh-huh. I estar en una emissora més aviat informal...
Més aviat, sí, sona informal.
Totalment, sí, sí, sí. Al principi va ser una mica complicat adaptar-me.
Sí.
I també, no només això...
Vols dir que et costava el hi-hi-hi-ha-ha?
Em costava aquest hi-hi-hi-ha-ha. Sí, al principi
ja.
No era forçat, però sí que era com...
Tu deies, escolteu-ho, que jo vinc a fer el temps, que sí. Això és molt seriós...
Escolteu-me,
no,
vull dir...
No us n'enfoteu.
Exacte.
Que, clar.
Clar, i després, clar, pensaves, és que m'estan escoltant nens, m'estan escoltant joves, m'estan escoltant avis... Clar, un hi-hi-ha-ha, però després amb un ventall de gent molt ampli, des d'un nen, que clar, tu si li dius anticicló, potser un nen de 8-9 anys, clar, potser no entén. O moltes vegades sempre se'n riuen de... És que sempre dius enteranyinat, enterbolit, aquestes paraules no les entenem. Haver de poder... utilitzar un llenguatge que molta gent entengui. Això al principi se'm va fer complicat, però realment, després de gairebé 2 anys, la sensació aquesta de la gent m'està entenent, no? hi ha un feeling darrere la ràdio, molt bo.
A primera hora del matí tu despertes al país, a partir de quina hora?
A les 6 i 5.
A les 6 i 5. I què tal ho portes?
Bé.
Vius a prop?
Visc a prop.
Vius a Barcelona.
Sí, sí, sí. Jo sóc de Mollet del Vallès i realment amb aquests horaris vaig decidir fer un canvi aquí a la ciutat. Perquè realment... Directament. Les hores de son s'havien de valorar.
I comenceu tu, la senyora de la neteja...
Totalment.
I el
tècnic.
I el tècnic.
El tècnic de so i el...
Quatre persones.
I els caps de programa.
Bé, però qui és l'speaker? Qui és el locutor?
El locutor, el Carles Pérez.
El Carles Pérez, que és d'Osona, crec.
Sí, de l'Ametlla...
Ah,
no, l'Ametlla del Vallès.
Clar, és veritat, frontera no, però molt a prop. Sí. Vallès Oriental, és veritat,
sí.
El Carles, que alguna vegada l'escolto, no, allò que poses música i així, em dona la sensació que és una persona bastant coneixedora del territori o del que li passa al territori i tot
es
això.
Es fixa molt, els dies de boira, per exemple, s'hi fixa, o els dies que vinc i dic ens llevem amb temperatures una miqueta més baixes, ho nota. Sí, és veritat, Ariadna, he hagut d'agafar la jaqueta o, ostres, havia dormit amb la finestra oberta i a mitjanit l'he hagut de tancar. S'hi fixa molt, és molt crític. O fins i tot dies de, hem dormit molt malament, una nit molt xafogosa a la costa i al prelitoral. S'hi fixa, és molt... Molt...
És a dir, l'emissora pot ser hi-hi-hi, ha-ha-ha, sí, perquè sempre és bon rotllo, evidentment, però en aquest cas, amb el Carles Pérez, rigorositat total.
Total. Sí, sí, hi-hi-ha-ha, però fora bromes, o quan realment, per exemple, hi ha borrasques o per exemple, un temporal glòria, o... Clar, vull dir,
tots els
riures que vulguis, però quan hi ha avisos i hi ha certa alerta...
O desgràcies, en
o desgràcies,
algun
en algun cas. Sí, això sí, sempre.
Escolta'm, en una ràdio jove, etc., la figura de dona del temps, la figura d'home del temps, pot ser que comenci a ser un pèl anacrònica amb els mòbils, amb la informació pròpia, o quines pulsacions tu notes des d'un mitjà
doncs això, en què molta de la gent que l'escolta és jove.
Sí, realment crec que la figura de l'home o la dona del temps a la ràdio cada vegada t'hi has de guanyar més el lloc. És a dir, cada vegada és més complicat, perquè, per exemple, en aquesta ràdio musical m'hi he de fer un lloc. És a dir, la gent va allà a escoltar música. I si entre mig d'una cançó, que ara està tot de moda, totes, no, la Rosalía, la Shakira, el Quevedo, entre mig d'aquestes cançons, pam, tu li talles, perquè has d'entrar a explicar que està a punt d'entrar una línia de tempestes.
El Quevedo és aquell que l'han parodiat al Polònia?
Sí. Sí,
boníssim, que surt amb una mena d'aire condicionat.
Sí, amb totes les músiques allà de neon.
Sí, d'això i tal.
Sí.
Carai, bé, aquí em diuen que com és que no conec el Quevedo, bueno, els meus fills no escolten Quevedo. Jo tinc un fill de 23 anys que li agrada la música dels 80, per tant, la música moderna no li agrada gens.
També t'he de dir que a mi aquests noms, Quevedo, Bizarrap, els he anat coneixent una mica el fet de treballar a la ràdio.
Sí, però tu també ets molt jove, per tant, sí, però ja queda lluny el Quevedo.
Però a mi em passa una mica com el teu fill, no sol que... Mira, aquestes cançons. Se pintava los labios
y la copa como espejo. Se acercó poco a poco. Aviam, jo t'haig de reconèixer una cosa.
Ara posa't aquí al mig a explicar borrasques i anticiclons.
No pots. Escolta, t'haig d'explicar una cosa. A mi aquest ritme m'agrada.
Sí.
Això et poses allà amb una pista de ball i una cerveseta i ets el rei.
I tant.
Clar, el que passa és que... tinc una sensació estranya, és a dir, una sensació...
És un amor, per mi és un amor-odi, aquest tipus de cançons.
Ara ho has definit bé.
Perquè a mi el ritme, tot el que tu vulguis. Clar. El puc analitzar, de fet el meu avi, per exemple, fa sardanes, i sempre tot el tema
clar,
de la música...
Clar, el Quevedo no crec que...
No, fa sardanes no. Si fes sardanes, ens sorprendria a tots. Ja. Però realment, tot el tema de la música, d'analitzar... tot això sí, però... A mi el que em falla moltes vegades és el contingut de la lletra, per exemple.
Ja.
El que volen transmetre.
Moltes vegades les noies especialment...
N'acabem malparades.
Draps bruts, no, el següent. I a més, amb una tolerància...
I amb una naturalitat.
Una naturalitat bestial.
Sí, i si dius alguna cosa en contra, bueno, ets del segle XX, perquè, clar, no t'agrada el Quevedo.
Sí.
O no t'agrada qualsevol artista d'aquests actuals. Però sí, buscar-se un lloc amb tot el tema d'apps, de mòbil, del temps, és bastant complicat. Uh-huh. Sí.
Doncs acabem amb Quevedo, Ariadna.
Perfecte.
Coromines. Oi que no t'ho esperaves?
No, gens.
Jo tampoc. Doncs Quevedo i fins la propera.
El concurs.
L'Ariadna Coromines és física o geògrafa? El premi llarg, el premi és un llibre, L'Arc Iris, Gray i la màgia del temps, de Laura Ellen.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà? Avui us hem d'expressar tots els dubtes en el pronòstic. Per què? Perquè dia a dia, 24 hores vista, els mapes del temps fluctuen molt pel que fa a la previsió a l'àrea de Catalunya. Els hi costa molt de caçar la posició exacta de les pertorbacions mediterrànies. Ara mateix... aquest vespre de dijous. Per dissabte, pluja a la Catalunya Nord, a l'Alt Empordà, la resta del país, cel variable, potser més sol a l'interior, alguna boira matinal, i diumenge més sol amb alguns núvols a la costa. Però insistim que això podria canviar de forma radical. La temperatura es mantindria baixa. Si això és així... La contesta a les peticions particulars seria la següent. Dissabte, Helena, Tarragona, tenim plans al Chiringuito. Doncs, en principi, pot haver intervals de núvols, difícilment plouria. Rosa Fontaner, a l'Ebarcarès, a prop de Perpinyà, en aquesta zona de la Costa Vermella. Doncs aquí, si tenen raó els mapes, pot ploure amb ganes. Ingrid Planes, Ingrid, Sant Salvador de Guardiola, celebrem els 18 anys del meu fill i volem fer una barbacoa i no m'has convidat. Ai. Doncs pinta bé. No patiu pels 18 anys. Diumenge, Sandra Martínez, estrenem la temporada d'esquí a Masella. Diu, farà molt fred? Bé, farà fred, però tampoc cap cosa de l'altre món. Això sí, permetrà una neu molt, molt bona, neu pols. Cap de setmana, Adriana, Andorra la Vella, Oriol, Sant Joan de les Abadeses. Doncs, en principi, el cap de setmana assolellat, potser dissabte amb intervals de núvols, el mateix per Masella. Pont de la Puríssima, Bossòst, Eloi Coso, Roqueta, Josep C, Espinelves a la Fira de l'Avet, Pablo Aguirre, anem a esquiar al Pallars, no sap si es pot o Portainer, diu, s'espera neu. Bé, per tot el Pont de la Puríssima, impossible de dir el temps dia a dia. No perquè no ens vulguem mullar, però és que hem entrat en aquesta dinàmica de pertorbacions de baixa latitud que són molt incertes en el seu moviment i, per tant, dia a dia pot variar. De fred en farà tots els dies. Tenim una pujada potser de la temperatura dimarts, potser entre dimarts i dimecres a primera hora, la matinada, doncs algunes nevades al Pirineu, pluges a la resta, però insistim, tot això és molt incert. I lapislàzuli, Estocolm, tota la setmana que ve, si tenen raó les previsions, Estocolm, i farà sol, i farà fred.
El concurs.
Una esllavissada mortal s'ha produït a Itàlia els darrers dies, però ha estat en territori insular o peninsular. El premi, un tubular de coll Dicat. Guanyador de la setmana passada, aquesta setmana els vents més forts, deia la pregunta, han estat de terra o de mar? Doncs de terra. Una ampolla de cava Brut Nature Gran Reserva 2015 d'Agustí Torelló i Mata. Eloi Coso, guanyador.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics. Amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, JMH. Núvol punxat des del Prat de Llobregat. Imatge ben bonica, amb aquesta mena de zona sense nuvolositat, amb un canvi de núvols aquí de tipus alt. 27 de novembre, la fotografia.
La setmana que ve.
Doncs la setmana que ve serà dijous. Algunes persones treballaran, d'altres faran pont. La setmana que ve no se sap ben bé què farà cadascú o què podrà fer. Això dependrà de molts, molts factors. Calendari boig, feines diferents, butxaques diverses, vés a saber. Per tant, zero comentaris al respecte, però el que tenim clar és que nosaltres sí que farem programa. Hi serem, parlarem de neu, del bo social, de carregadors de cotxes elèctrics i, sobretot, a veure si podem anunciar que plourà. Perquè, per exemple, l'Observatori Fabra l'any passat va batre el rècord de menys precipitació des del 1914. I si continuem així, aquest any encara superarem l'any passat. I dos anys seguits de tan poca precipitació és nefast. Tot això en format digital, web, mail, Facebook i Twitter. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri. L'equip.
Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.